Això vol dir que queden 3 quarts d'hora perquè agafem vacances, també els del Via Lliure. És el darrer programa de la temporada regular. A partir de demà dilluns comença la temporada d'estiu i, evidentment, això vol dir que el cap de setmana que ve, dissabte, Maria Cusó serà al capdavant d'aquest programa a partir de les 9 del matí. I una part del que volíem dedicar a aquesta última hora té a veure amb el que ens ha succeït. Ja sabeu que ho estem explicant tot el dia. No passa res per explicar-ho. Avui, si hagués estat un dia normal, haguéssim estat fent el programa des del costat del mar. Haguéssim estat a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, que és el que teníem previst des de fa unes poques setmanes, i tot es va precipitar divendres al migdia tarda, quan vam saber que hi havia les noves restriccions i que, per tant, tenia... era molt més difícil poder fer el programa també des d'allà. Evidentment, la pandèmia també ens afecta, i de quina manera ho hem sabut també la gent de la ràdio al llarg de les últimes setmanes i els últims mesos. I precisament aquesta decisió d'última hora ens va fer pensar en com deu haver rebut també mentalment, psicològicament, una part de la població saber que una part de les seves vacances, els que tinguessin la sort de tenir-ne, es veien afectades de forma directa per el coronavirus i fins i tot podien comportar que no es poguessin celebrar amb absoluta normalitat. Avui volíem parlar d'aquesta qüestió i també de la reacció que vam veure ahir d'una pila de gent de l'àrea metropolitana de Barcelona decidint que, malgrat les recomanacions i, en algun cas, les obligacions, se n'anaven a la platja i se n'anaven a la Costa Brava i a la Costa Daurada com si no hagués demanat res a les autoritats sanitàries al respecte del coronavirus per les dificultats que pot generar. I tots els efectes psicològics que té tot plegat en les nostres vides. Alba Alfagema, psicòloga, experta en gènere i, en fi, amiga d'aquest programa. Què tal, Alba? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt...
és complicat.
Mira... És una pregunta, ja sé que és molt genèrica, però ara m'acabes d'agafar els últims 45 minuts de programa de temporada, i si et dic la veritat, no sabria ni com respondre't, però en fi. Ho fas gaire, aquesta pregunta, la consultava?
Home, sí, sol ser una pregunta que sol funcionar, veus? Això que et deixa una mica contrapeu, dius, ostres, a veure...
Doncs a veure, alguna cosa passa, no? Efectivament, alguna
sí,
cosa passa.
Sí, sí, sí.
Ara de seguida incorporarem una altra veu també a la conversa, però Alba, m'imagino... Si juguem a ser empàtics amb una part important de la població i de la gent que ens escolta, el gerro d'aigua freda de l'última setmana per la gent de Lleida, també les últimes dues setmanes, no? Avui, que sabem que també l'Alt Empordà aplica aquestes mesures, en concret Figueres i Vilafant, els efectes psicològics que pot tenir a les portes d'unes vacances, no, això?
Clar, és que arribem d'alguna forma, no, molt, molt esgotades, no, de tot el que hem, de tota la situació que hem passat, i d'alguna forma jo crec que també la població i fins i tot, bueno, en general, havíem construït bastant el relat de dir, bueno, l'estiu serà un parèntesi, serà un moment en el que podrem d'alguna forma descomprimir tota aquesta tensió que portem acumulada, serà un moment en el que podem retrobar-nos amb la vida, perquè aquest virus d'alguna forma afecta directament a la nostra forma de viure, no? I d'alguna forma sentíem que podríem carregar piles. Quan tot això es precipita i de cop i volta tenim la sensació que aquells moments d'oxigen, aquells moments de parar, de tornar a sentir-nos vius d'alguna forma, pot ser que pengi d'un fil, doncs és normal que tot això impacti d'una manera, doncs, d'alguna forma més greu també, perquè ja portem un esgotament important, no? I a més també perquè la narrativa que s'ha anat construint no s'ha fet progressiva en el sentit de dir, bueno, doncs sembla que la cosa, doncs, potser començaria a anar malament, allò que dèiem, no? Hi ha hagut com una sensació de passar com de zero, tot anava bé, a un 100, no? De dir, pot ser que torni a haver-hi un confinament ara i no a la tardor. I jo crec que això ha posat, doncs, a molta gent en una situació de tensió extrema, i ja ho comencem a veure, molta gent que realment, el que tu deies, no? Ara comença aquí a jugar un paper, la meva decisió individual, però també la decisió col·lectiva. Ara, aquests dies hem anat parlant de l'impacte psicològic a nivell emocional individual, però ara hi hem de començar a parlar també més des d'aquesta perspectiva de l'afectació com a col·lectiu, com a societat, no? I com, perquè el que tu deies, com determinats grups de persones reaccionen d'una forma i determinats grups reaccionen d'una altra. I quin paper també ha tingut amb tot això la política comunicativa que s'ha anat fent, que jo crec que també és molt important.
Home, desenvolupa'm això, ara m'ha semblat interessant. Què creus que ha passat?
Jo crec que hi ha hagut una sensació de que no s'ha entès massa bé el per què, no? El fet de... s'ha com generat una sensació d'un cert descontrol i d'una certa inseguretat, no? Que això d'alguna forma és el que posa el nostre organisme en estat d'alerta. I no se'ns ha explicat massa bé què passava, on passava, per què passaven. Allò que ara també els epidemiòlegs en parlaven, de posar sobre la taula una sèrie d'indicadors, fer-ho d'una forma progressiva, que puguem anar entenent que quan arribem a no sé quin tant percent d'afectació en determinades zones implicarà aquesta mesura, aquesta o aquesta. Això ens ajuda, d'alguna forma, a poder planificar o poder preveure tot allò que vindrà. Com que de cop i volta ens hem trobat, a més, no, el que està dient molta gent, doncs no entenc, o per mi és incoherent o és incongruent, el fet de prohibir, per exemple, que pugui anar amb una, a tot el tema aquest de la cultura segura,
un teatre, no?
Amb un teatre, per exemple, o amb un festival a l'aire lliure, però per contrapart les persones turistes que venen aquí no tenen restriccions. Tot això genera d'alguna forma un pensament crític, no?, davant del que abans havíem viscut, que era com, bueno, acceptem les normes perquè d'alguna forma tothom fa el mateix. Uh-huh. Però davant d'aquesta incoherència és molt normal que el propi grup, no?, i determinats sectors comencin d'alguna forma a buscar escletxes, no?, i entre ells mateixos es reforcin també. Perquè és el que dèiem, hem anat parlant de sectors essencials i està clar que per a nivell mèdic està molt clar, no?, quins són, i també a nivell social. Però és cert que a nivell psicològic i emocional, potser la cultura, per exemple, ara mateix és un sector essencial que necessitem perquè ens ajuda molt a recuperar-nos en el nostre benestar emocional. Mm. Per tant, si tu aquelles petites coses que pensaves que t'ajudarien a poder-te recuperar per fer front a la tardor també ens ho treuen i tampoc entenem massa bé el per què, doncs és fàcil que determinats grups, que això que tu deies, no?, determinats sectors de població, agafin i per exemple, doncs, marxin, no? I a més, com que el meu comportament es veu reforçat per milers de persones que també ho fan, doncs jo no em sento tan malament fent-ho, no? Llavors jo crec que aquí hi ha hagut una falta segurament d'aquest lideratge tècnic per anar-nos explicant el que havíem de fer i quins eren els criteris i les accions molt més micro. I una altra part també, el que s'ha posat sobre la taula i que es treballa molt en psicologia social, psicologia dels grups, és una falta també d'un lideratge més socioemocional per veure com estava la gent i realment què necessitava per anar fent de contrapès a les mesures, no?, d'alguna forma entenent què necessitava també la gent, perquè és que si no acabarem exhausts, no?, davant d'aquesta situació.
L'Ada Ferrer és economista i experta en benestar subjectiu de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ada, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si comparteixes aquest diagnòstic que feia l'Alba i no sé si és que al final també els humans a vegades necessitem excusar-nos no, al voltant de doncs si aquest també ho fa, jo també ho faig, no? Al final per acabar fent el que ens vingui de gust.
A veure, no podria estar més d'acord amb tot el que acaba de dir l'Alba. És realment, per mi, és una part molt important. Hi ha diverses coses que ha dit ella i que estan totalment alineades amb el que surt de la recerca de benestar subjectiu, no? Per una banda, hi ha el tema que ella comentava de tenir en compte no només els epidemiòlegs i no només les mesures que hauríem d'introduir per tal de reduir la propagació, sinó també tenir en compte què implica aquestes mesures, no? Jo he trobat a faltar equips més multidisciplinaris, on hi hagin psicòlegs, economistes, educadors, etc, que estudiessin quin és l'impacte que aquest confinament està tenint en tots els altres àmbits, no? Que posessin el benestar de les persones en el centre, i la salut és un dels motius pel qual ens sentim amb un benestar alt, però no és l'únic, no? Per altra banda, el tema de la comunicació és totalment important, i no és només la comunicació ara, sinó és la comunicació al llarg dels anys, no? A Catalunya, és difícil mesurar Catalunya perquè les dades a vegades són petites, però tant a Catalunya com a tot l'estat espanyol, la falta de confiança... Em sentiu bé?
Sí, el que passa és que hi ha un sorollet una miqueta desagradable, també,
sí,
que mirarem a veure si el podem solucionar.
Ja està. La falta de confiança, no només amb el govern, i això no és només d'ara, de la falta de comunicació d'ara, sinó la falta de confiança que hi ha hagut al llarg dels anys, no? Llavors, Espanya en general és i Catalunya en particular, Catalunya és un país on falta confiança amb el govern, i també la falta de confiança entre nosaltres. És un dels països on hi ha un percentatge més petit de gent que diu confiar en els altres, no? Aleshores, ara l'Alba comentava, no?, que si aquests no ho fan, jo no ho faig. A vegades no confiem en els altres i no donem a les persones la seva responsabilitat social que tenen enfront en aquesta lluita contra aquesta epidèmia, no? Se'ns ha donat informació de normes, què podem fer i què no podem fer. Hem tingut un cost molt elevat per no poder tenir una vida normal, però ningú ens ha explicat exactament quines dades sales hi havia, què implicava, per què no cinemes i sí restaurants, etc. No? Són coses que estan molt alineades, de fet, amb el que estava comentant ara l'Alba. No? I si voleu, després m'hi puc extendre una mica més, però no vull acaparar.
Sobre aquest aspecte que apuntàvem, Alba, des del teu punt de vista, quan fem un comportament que... Jo crec que d'aquestes 400.000 persones que, o cotxes que van sortir a de l'àrea metropolitana o de la gent que pot haver anat a la platja, tot i que se'ls ha dit el contrari, de la gent que segueix o no segueix les recomanacions habitualment, dic, els grups de joves, etc, deu haver-hi un percentatge que és conscient que està saltant-se la normativa i un percentatge que probablement no... o ho considera és a dir, ho considera necessari, és a dir, que no ho, vaja, que en fi, que els seus filtres li permeten estar tranquil, algú que deu estar intranquil, no? Llavors, com actuen aquestes fórmules psicològicament a una persona per decidir que malgrat estigui intranquil ho faig sota no sé quina excusa i en d'altres casos a mi no m'afecta aquesta situació?
Clar, a veure, aquí hi ha un tema també que crec que és important, no? que segurament genera un cert debat social. Hem passat de la norma o d'alguna forma de la imposició a un aspecte més de recomanació, no? Llavors, clar, la norma, la recomanació, d'alguna forma ha d'estar compartida i compresa per tothom, no? Llavors, jo crec que aquí, d'alguna forma, el fet de que hi hagin hagut com aquestes escletxes que molta gent ha considerat doncs, que eren com incongruents, que no tenien massa sentit, ha fet que al final t'hagin dit, escolta, si a mi m'estan dient distància, mascareta i neteja de mans, escolta, tant ho puc fer a Barcelona com ho puc fer a la Costa Brava, no? Llavors, si aquestes són les principals raons, perquè jo no em puc moure, em diuen que no em mogui per Barcelona, però jo porto, o sigui, jo tinc molt clar quins són el marge, no?, d'alguna forma, i com m'he de relacionar, intentaré, doncs, estar amb a la segona residència, per exemple, o anar de vacances i intentar seguir amb aquestes recomanacions. Què passa? Quan tu veus que aquest discurs és bastant general i et trobes amb altres persones que et reforcen, clar, a veure, els éssers humans, allò que diem, no?, al final sempre escombrem cap a casa, llavors tu donaràs molta més importància a totes aquelles persones que reforcen el teu discurs, tot i que potser n'hi hagin més que et diguin el contrari, però tu t'aferraràs allà, perquè ja no és com el confinament total, no?, en el que d'alguna forma tothom estava a casa. No, ara és com que comencen a haver-hi com diferents nivells, no? I hi ha gent que diu, escolta, si els turistes poden anar-hi, perquè jo no hi puc anar. Jo ja respectaré les tres mesures claus que ens han dit durant tot aquesta, no?, durant el desconfinament, però jo puc seguir fent la meva vida, no? Llavors, aquí és on ja hi ha el perill, en el que la norma o la recomanació ja no és acceptada o d'alguna forma no és compresa per tota la col·lectivitat, no? I ja no s'entén com allò apropiat. I aquí realment és hi ha realment el problema en el que d'alguna forma jo crec que els lideratges, no? El lideratge no és únicament tenir el càrrec, sinó és d'alguna forma tenir la capacitat d'influència sobre la població, com ho expliques, com fas que la població t'identifiqui o et reconegui, no? I jo crec que aquí hi ha hagut com un temps en el que la gent ha aprofitat això, aquestes escletxes en les que d'alguna forma sentien, no?, que hi havia una certa possibilitat de decisió individual i que a més hi ha un altre tema també, és com treballem des de la infància el fet de prioritzar el bé col·lectiu davant del bé personal o el bé individual, no? Això és un altre tema que hauria de ser també de llarg recorregut, però també és cert que arribem en un moment en el que de supervivència emocional, que també és una mica allò de la sensació, jo parlo amb vària gent i tens una mica la sensació del sálvese quien pueda, no?
I tant.
I això és extremadament perillós, també,
Ada, des del teu punt de vista, ara he citat algunes de les persones, no?, que potser han pres la decisió de saltar-se les recomanacions al llarg d'aquest cap de setmana. Entre altres coses, hi havia l'argument, i jo intentava reflexionar-hi també al programa, de la gent que pensava, és que com que ens tancaran, millor aprofitem-ho, no? Quan en realitat, tècnicament, precisament el fet d'aprofitar-ho és el que faci que probablement ens acabin tancant, no? És a dir, que hi ha un efecte directe, no és que com que passarà jo ho faig, és que probablement perquè ho fas acabarà passant, no? Però et volia preguntar per un grup concret de què se n'ha parlat molt aquestes setmanes, que és el dels adolescents, no? El dels joves, que m'han anomenat, no? Algunes vegades, cosa que denota que quan dius joves vol dir que tu ja no et sents d'aquest col·lectiu, no? Els joves, no? Què n'opines de com s'ha tractat aquesta situació?
Sí, els joves que quasi som nosaltres, vols dir, oi?
Exacte.
Els que fa 4 dies érem nosaltres.
Exacte.
A veure, jo penso que en el que comentàvem, no, de les normes, més enllà de que si és una recomanació o una prohibició, és el no haver tingut en compte tots els diferents aspectes de les mesures, no? Aleshores, els joves han sigut uns dels més perjudicats, la gent gran també, i tinc molt respecte per la gent gran, però els joves han sigut un dels més perjudicats, perquè tot i que a nivell de salut física semblava que el Covid no els hi afectaria, sí que és veritat que han estat confinats a casa 3-4 mesos en un moment de la vida on ells el que necessiten és contactar amb altra gent del seu grup, amb gent jove, i no estar amb els seus pares, no? Aleshores, els joves han tingut una responsabilitat molt gran, no veia joves pel carrer durant molt de temps, i de cop i volta aquests joves veuen que hi ha coses que es poden fer, coses que no es poden fer, que ells no acaben d'entendre per què no es poden fer, no? En fase 1 podies anar a un restaurant, però no podies anar a l'escola, i ells el que necessiten és relacionar-se, o podies convidar 10 persones a casa teva, els teus pares, però tu no podies sortir amb els teus amics, no? Aleshores, jo penso que els joves són persones que, a més, estan patint molt altament aquesta incertesa, són els que patiran les epidèmies, els que patiran els canvis climàtics, els que han patit la manca d'educació en molts casos, depenent del seu nivell socioeconòmic, no ha tingut accés a l'educació, són els que no tindran feina, són els que patiran la crisi econòmica més que ningú, i per tant molts tenen una angoixa molt gran i un estat de salut mental molt dèbil, i llavors com a pare tu també t'has de plantejar, i mare, si el que necessiten ara és també tenir contactes amb altres persones de la seva edat, i deixar també una mica, no, el que deia de la responsabilitat social, que també comentava l'Alba, és veritat que necessitem responsabilitat social i que això s'educa des de la infància, però també és veritat que això genera, no, una societat cohesiva, una societat amb participació ciutadana, una societat feliç, una societat productiva, una societat que confia uns amb els altres, fa que aleshores, quan s'apliquin mesures de polítiques públiques, la gent la segueixi, no? Si la gent no té aquest sentiment de pertinença a la comunitat, aquesta confiança amb els altres, la gent no la seguirà, no?
Alba,
i s'han sentit, sí, amenaçats, perdó, perquè anaven pel carrer i la gent gran els renyava, no? Mm-hmm.
Bueno, això és un factor que m'agradaria, a veure si tenim temps de tractar-ho, que és el tema de la policia de balcó, no? Que s'ha donat molt i que és un fenomen interessantíssim, jo crec. Dur, però interessantíssim. Alba, sobre això dels joves o dels adolescents, què et sembla, quina opinió en tens?
Bueno, realment jo crec que ens estem potser equivocant a l'hora de prendre determinades decisions, perquè probablement és allò que dèiem, allò essencial per la gent jove, no? I ara, com estàveu comentant, és el fet d'estar amb els seus iguals. Per tant, en lloc de tancar espais en els que es puguin relacionar, creem espais en els que d'alguna forma podem garantir aquestes mesures, però creem els espais, facilitem el fet de que puguin estar en contacte, perquè si no ells buscaran alternatives. Ja s'han trobat, no? Si no em permeteu, doncs, fer determinades trobades en determinats espais, buscarem una alternativa. Per tant, en lloc de potser anar amb la idea de prohibir i anar restringint, potser d'alguna forma s'hauria de pensar, no?, alternatives en les que d'alguna forma poguéssim oferir-los aquest espai en el que puguin tenir aquesta interacció, en puguin trobar-se, perquè és el que comentàvem, tothom portem un desgast molt important, però és que els joves necessiten els seus iguals per construir-se, estan en un moment clau de la seva vida i sobretot de la definició de la seva pròpia personalitat. Per tant, no els podem tancar, al contrari, hauríem de potser, i és això, canviar, virar la mirada en el sentit de construir alternatives per garantir espais segurs perquè hi puguin anar els joves. No limitem els joves perquè no puguin fer, no? Perquè en aquest sentit jo crec que és molt important, o sigui, la teoria de la norma, de la recomanació, sempre diu, la gent al final avalua, no?, si té costos o beneficis, no? El fet de seguir aquella norma, que en genera més costos o més...
Crec, perdona, Alba, crec que el soroll ve del teu micròfon, a veure si...
Sí? Ah, perdó.
Ara mirant de solucionar-lo i ara te torno la paraula, Alba, disculpa, perquè és bastant desagradable i costa una mica fins i tot de seguir el discurs. Dit això, Ada, i a mi m'agradaria que enfoquéssiu en aquests minuts que ens queden una qüestió que a mi em sembla central del que està passant en els últims temps i des del principi, que és quan tu trasllades la responsabilitat individual a les persones i te n'adones, jo crec que podem fer l'exercici nosaltres mateixos, no?, i veure-ho què passa quan ens passa a nosaltres, no? Que és, jo me n'he donat a mi mateix, al meu entorn, en converses que tens pel carrer o que sents pel carrer fins i tot, que no sé quin és el fenomen psicològic que actua, ni de benestar emocional, etc, però la gent té una tendència enorme a veure com a gravíssim el que fan els seus iguals al seu entorn, però és incapaç, i jo crec que és incapaç, no és que ho justifiqui, és que és incapaç de veure què és el que està fent malament ell o ella. No? Això ho has observat en els últims temps? És a dir, una persona que porti la mascareta penjant del coll i digui és que de veritat la gent no segueix les normes i la gent és tonta, us ha passat o no? Ada.
Sí, a mi m'han renyat alguna vegada també. Mm-hmm. Jo penso que part de del problema rau en aquesta falta d'informació i lideratge, no? No és només el quan, l'Alba comentava el tenir dades per entendre bé, ens estem acostant a aquella situació on ara potser haurem de prendre mesures, sinó també el què. Quines, com es propaga el virus, quines són les conseqüències d'acostar-nos, de no acostar-nos, l'aire lliure. Jo sé que falta informació també, els científics estan esbrinant, eh? Però si nosaltres tinguéssim la informació podríem prendre decisions més encertades, no? Per tant, la responsabilitat social que tu comentaves depèn de la quantitat d'informació que tinguem. Mm-hmm. Això per una banda. Per altra banda, també hi ha el tema que segur que l'Alba coneix millor de dissonància cognitiva, no? Quan tu vols una cosa que no s'escau amb el que et diuen que s'ha de fer, doncs tu t'ho fas venir bé per tal d'aconseguir que això s'ajunti, perquè a la vida hem vingut a ser feliços, i per tant si hi ha una dissonància entre el que jo vull fer i el que em diuen que he de fer, doncs ja m'ho arreglo bé perquè això no sigui així, no?
Clar, o sigui, és allò que la gent escolta, el que vol escoltar, veu el que vol veure i s'adapta a les normes al que creu, diguem-ne, no?
Exacte. Llavors, si hi hagués un lideratge, que comentava l'Alba, si hi hagués un lideratge polític fort, si hi hagués una informació forta, si hi hagués capacitat de comunicar bé el que està passant i com es podria millorar, això seria diferent.
Alba, quin mecanisme psicològic actua quan som incapaços, mentre estem fent una crítica al que estan fent els nostres iguals, mentre anem pel carrer o mentre estem al balcó de casa, quin mecanisme actua de veure tots els defectes del comportament de tothom i veure que tothom és molt irresponsable i ser incapaç de veure que has estat irresponsable en diverses ocasions tu mateix?
Clar, a veure, aquí hi ha com un reforç de la teva pròpia conducta, no?, d'alguna forma, i el tema, per exemple, que ara comentes de l'autocrítica, és un dels elements claus que assenyalen el nivell de maduresa de les persones, no?, el fet de tenir un nivell d'autocrítica important i adonar-te'n primer, de dir, jo com ho estic fent, i llavors ja mirarem el món exterior, realment ens adona de quin nivell de maduresa tenim a nivell personal, però també a nivell col·lectiu i a nivell social, no? Llavors, en aquest sentit, crec que, jo sempre ho dic, hem passat, no?, de molts policies de balcó, ara hi ha molts escapistes, no? Llavors és com, hem passat d'un extrem a l'altre, no? I segurament és perquè estaven, el que estava comentant l'Ada, que tot el tema de la dissonància cognitiva, allò que et deia, del final és escombrar cap a casa, tu trobes, és molt fàcil dir, aquest no ho està fent bé, i, això també, aquesta decisió que he de prendre, si marxo o no marxo, és que és relatiu, no?, això, perquè si jo prenc les mesures, al final, aquests diàlegs interns que tenim, no?, nosaltres mateixos, també al final és aquest procés d'autojustificació davant d'una cosa que saps que probablement no és la més adequada, però també és cert que aquí hi ha un altre element que jo crec que és important posar sobre la taula, que és que la gent emocionalment està bastant tocada, no? I quan tu estàs molt, molt cansat, és molt més fàcil, no?, que trobis autojustificació i no trobis autocrítica.
I la incertesa, no? Perquè jo recordo, i ho he dit moltes vegades, que jo crec que en la mateixa línia del que estem dient, jo he estat en una conversa on la mateixa persona, amb 3 minuts de diferència, estava dient, en un moment donat, que el virus no és tan greu, que això és una invenció i que ens ho estan fent perquè mira, jo porto mascareta per respecte a vosaltres, però la veritat és que no hi crec i no sé quantos. 3 minuts després dir que teoria de la conspiració, aquell mateix virus que no fa res, en realitat ha estat creat des d'un laboratori per aniquilar un percentatge de la població perquè els hi fem mal, no? Llavors, la mateixa persona. En aquest aspecte, llavors, penses, no li vull dir, però m'acabes de dir que és una estafa, el virus, i que alhora és un virus mortal creat des d'un laboratori, amb 2 minuts de diferència, i justificant-ho sense problemes, diguem-ne, no? Acabo de dir la mateixa cosa, i una cosa i la contrària, en 2 minuts. Que jo crec que, no sé, té a veure amb aquesta incertesa. Vivim en un món que és molt difícil viure pensant que no sabem absolutament res d'aquesta situació.
Sí, és que de fet el que dius, de fet al final és que també estem en una situació d'incertesa real, hi ha una sobreinformació extrema i a més, cada cop ens relacionem més des de missatges superficials, no? Que també tenen a veure amb aquesta informació més ràpida, més immediata i que en moltes ocasions és molt superficial. I si tu ajuntes això amb l'incertesa i ho sacseges una mica, al final et surten grans titulars que vas dient i que a vegades realment tenen visions extremadament contràries. Però és que jo crec que estem en un moment d'incertesa i de desconcert tan absolut que al final la gent ha donat un vot de confiança, però ha arribat un punt que davant d'una necessitat que, emocionalment vital, podríem dir, de marxar o no, ha dit, escolta tu, jo tiro milles i ja m'ho explicaran a la tardor, no?
Ada, per acabar ja.
Sí, no, la incertesa certament és un factor important, però jo vull insistir en això, no? El fet de que una societat cohesionada és una societat que busca un objectiu comú, no? I que potser ens falta part d'aquesta cohesió i falta de confiança un amb els altres, i del policia de balcó pensar que la persona que ha sortit al carrer potser ho necessitava més que ell o ella, no?
D'aquí a 20 minuts seran les dues en punt del migdia. Era necessari i m'estaria una hora o dues hores seguides escoltant-les. L'Alba Alfagema, psicòloga experta en gènere i bona amiga d'aquest programa, i l'Ada Ferrer, que és economista experta en benestar subjectiu de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques del CSIC. Moltíssimes gràcies a les dues i que tingueu bon estiu, si com sigui aquest estiu.
Moltes gràcies i cuideu-vos moltíssim.
Sobretot cuideu-vos. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.